Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimecres, dia 19 de juny, i obrim avui destacant que la ciutat de Balaguer ha acollit avui, aquest dimecres, la presentació a la província de Lleida de la plataforma d'economia col·laborativa COU. L'acte s'ha fet aquest dimecres al Centre d'Empreses i Innovació, el CEI Balaguer. La plataforma és un espai virtual adreçat sobretot a persones que exerceixen la seva activitat professional en espais de coworking. Obrim avui amb aquesta presentació, però també tractem altres notícies d'interès. Les avancem ara, la major part d'elles en titulars. Parlarem també avui del projecte Jove, Joves i Valors, organitzat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, perquè arriba ja la seva 13a edició i ho fa amb la participació de 22 municipis, 3 més que l'any passat. En l'àmbit de la política local, comarcal, Soler Carabassa és la nova delegada del Govern a Lleida, va ser alcaldessa de Ponts i és especialista en dret immobiliari. Parlarem també avui del sector turístic de Lleida perquè preveu repetir aquest estiu els bons resultats de l'any passat quan es va registrar un nou rècord de visitants. El Patronat de Turisme de la Diputació ha presentat la nova temporada que tindrà com a principals atractius l'oferta d'aventura, natura i cultura juntament amb l'estrena de la campanya de promoció sota el lema Lleida, tot el que busques és a l'interior. Els agents rurals intensifiquen la lluita contra l'ús de verins en el medi natural per reduir les morts d'aus protegides. El cos investiga la mort aquest any de 17 exemplars protegits a la demarcació de Lleida, suposadament per rodenticides. D'altra banda, la subdelegació del govern ha autoritzat 98 punts de venda de material pirotècnic per a les revetlles de Sant Joan. Continua el cicle Gaudí de Cinema Català amb la projecció aquest dijous aquí a Balaguer de Robot Dreams, dirigida per Pablo Berger. D'altra banda, en l'àmbit comarcal, aquest proper diumenge se celebrarà el Festival Cultural Camins dels Càtars a la Baronia de Rialb, concretament al monestir de Gualter. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva, avui amb el següent contingut.
Parlarem del Club Esportiu Vedruna Balaguer, que organitza el seu 6è campus d'estiu de futbol sala. Es faran 2 torns, del 8 al 16 de juliol i del 15 al 19 de juliol.
El Centre d'Empreses i Innovació de Balaguer ha acollit aquest dimecres la presentació de la plataforma d'economia col·laborativa COU. Es tracta de la primera plataforma de coworkers i espais coworking, segons ha explicat Laura Morte, responsable de comunicació de COUCAT, l'Associació Coworking de Catalunya. Segons Morte, un dels principals objectius d'aquesta plataforma és transcendir l'espai físic i posar en contacte les persones que exerceixen la seva activitat professional en espais de coworking perquè puguin així compartir i posar en comú idees, experiències, projectes o consells.
I llavors ara estem presentant la plataforma COU, és la primera plataforma col·laborativa de coworkers i espais coworking. Llavors el que s'intenta és transcendir de l'espai físic i posar en contacte els coworkers d'arreu del territori. ¿Vale? Va néixer durant la pandèmia i va pensar que era una necessitat, no?, de posar en comú, pues, això, col·laboracions, possibles projectes i també dinamitzar els espais coworking, que a vegades costa, doncs, trobar coworkers o formacions, per exemple, també s'estan ara potenciant les formacions i esdeveniments. I bàsicament és això el que es pretén amb la plataforma COU. Trobar possibles col·laboracions, nous projectes professionals, créixer professionalment com a coworker o com a freelance, ¿vale? I pels espais coworking, pues, ajudar a dinamitzar l'espai o possibles dubtes que tingui el gestor, pues, també ajudar-lo en el seu dia a dia.
Per la seva banda, Jordi Silvente, president de COUCAT, ha dit que el coworking és una eina de canvi que dinamitza territorialment, laboralment, socialment i econòmicament. Ha explicat també que la plataforma es va posar en marxa tot just fa un any amb una subvenció de singulars i que hi estan implicades altres entitats de caire social. Silvente també ha destacat que ara, amb la difusió de la seva posada en marxa, el que es vol també és conèixer les necessitats reals dels coworkers i agents implicats per acabar així confeccionant una plataforma idònia i amb una gran utilitat per a tots ells.
Com comença amb una associació, amb una subvenció, el que intentem és començar per sota, no? I llavors COU ara, amb la bàsica que s'ha fet, el que intentem en COU i amb aquestes visites i amb aquests focus grups dels espais és conèixer la necessitat real que tindria que tenir aquesta plataforma per no començar amb algú imposat i que després no tingui utilitat vàlida pels coworkers o pels coworkings. És a dir, tot aquest focus groups que puguem tenir dels espais, dels gestors i dels coworkers ens ajudaran a fer una plataforma idònea per lo que estem buscant.
La que s'ha fet avui a Balaguer és la presentació de la plataforma COU a la província de Lleida. La PERENCAP, Lorena González, s'ha mostrat molt satisfeta perquè aquest acte s'hagi fet aquí, a la capital de la Noguera, al mateix temps que ha destacat la importància de plataformes com aquesta per connectar coworkers i projectes.
Des de la paeria de Balaguer, doncs, ens congratulem d'aquesta plataforma i de també com a capital de comarca que puguem fer aquesta ajuda de difusió d'aquesta associació, d'aquest treball, d'aquesta plataforma que és importantíssima, no només per la implantació a Balaguer, sinó també a tot el territori que ens envolta, perquè al final és això, no? Connectar diferents coworkers, connectar diferents projectes que puguin treballar de la mà i que puguin tenir aquesta sinergia que segurament sumarà als projectes individuals que cadascú pot tenir. Crec que és una molt bona notícia i que s'ha d'anar cap aquí, no? Intentar que la feina es faci en comú. Quan més connectats estiguem, més lluny podem arribar i no podem fer més que agrair la feina i aquesta acollida.
Actualment, la plataforma permet generar un perfil professional i compartir-lo, així com posar en contacte coworkers i gestors d'espais de coworking. Igualment, s'està treballant en altres espais virtuals a la plataforma que han de permetre compartir projectes, espais de coworking, sectors comercials i interessos socials. La plataforma també ha d'acabar permetent a la persona usuària gestionar els projectes en els que està treballant, els pressupostos, la planificació, les factures o bé la informació que cal tenir en compte per al desenvolupament d'un projecte. Així mateix, també està desenvolupant un espai per a les formacions, per compartir, en aquest cas, coneixements i experiències amb la comunitat a través de formacions tant online com presencials. I parlem ara, canviem de qüestió, parlem ara del Jove, del projecte Joves i Valors, organitzat en aquest cas per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, perquè arriba ja a la seva 13a edició. Ho fa amb la participació de fins a 22 municipis de la comarca, una xifra que consolida la línia creixent de l'última edició, en què ja es va assolir la xifra històrica de 19 municipis.
Des de l'Oficina Jove de la Noguera, el seu coordinador, Eloi Bergós, es mostra molt satisfet per aquest increment de municipis, que en total sumen 25 pobles de la comarca. Bergós diu també que això és un gran repte per l'Oficina Jove, que s'encarrega de la part logística.
I tant, estem molt satisfets. El Jove doncs, està augmentant de municipis cada any més, i municipis i pobles, perquè al final hi ha, sabeu, la comarca, hi ha municipis que té diversos pobles i hi ha d'aquests municipis que a tots els pobles fan Jove diferenciar l'un de l'altre. Per tant, que en aquest moment estem rondant els 25 o 26 joves diferents amb pobles, no? I bueno, això és un gran repte per nosaltres com a Oficina Jove, perquè també, a diferència dels altres anys, que el Jove, o sigui, nosaltres des d'Oficina Jove ens cuidem de tota la part logística i de la part d'organització del que és el viatge de gratificació de PortAventura, de les inscripcions i tot, però aquest any també amb monitors des d'aquí l'Oficina Jove, doncs anirem a la majoria dels pobles a fer els tallers i a fer les activitats amb ells. Per tant, contents de que això tiri endavant i també un gran repte per nosaltres, doncs, perquè hem concentrat doncs, aquest mes de juliol en totes aquestes activitats.
El Jove, dirigit a joves d'entre 12 i 17 anys, és un projecte comarcal que consisteix a oferir al jovent la possibilitat de dur a terme activitats de voluntariat durant l'època estival per millorar espais del seu municipi a partir de les seves pròpies propostes, a més de les necessitats dels seus respectius ajuntaments, fomentant així el sentiment de pertinença i arrelament al seu poble. Aquest any, com a novetat, el Jove oferirà també tallers de coneixement de l'entorn i de convivència entre els joves i municipis.
Una de les novetats d'aquest any és que juntament amb les hores que faran de treball per la comunitat, vale? de que cada poble triarà, doncs si arreglen algun camí històric o un espont o un safareig o que sigui, no? Juntament amb aquestes tasques, hi haurà uns dies que faran unes feines, faran uns tallers de coneixement de l'entorn, vale? Començant pel tema de reciclatge. Després amb el Departament d'Igualtat i Feminismes i l'entitat Colors de Ponent també farem uns tallers de convivència entre joves i tal. Després amb Líder Ponent, amb Promoció Econòmica, també fem uns tallers de coneixement del territori. I fins i tot el jove també hi haurà uns dies que compartiran dos pobles diferents on un poble acollirà l'altre i podran conviure dies amb això. Per tant, el jove passa de ser aquelles activitats de treball a la comunitat al poble a una miqueta més, no, a un plus més, fent totes aquestes altres activitats. Per això dic, no, que al final per nosaltres és un repte, no, poder arribar a aquest mes de juliol a tots aquests municipis amb monitors que tenim des d'aquí l'oficina jove i poder arribar a fer tot això.
L'acte de presentació de l'edició d'enguany es va fer el passat dilluns a l'oficina jove de la Noguera i va comptar amb la presència d'alcaldes i alcaldesses i representants dels municipis participants. Totes les poblacions duran a terme el jove durant el mes de juliol i el jovent participant haurà de destinar a l'activitat un mínim de 30 hores. Les principals accions que s'executaran en el marc d'aquest projecte són l'adequació i neteja d'espais municipals, la rehabilitació i pintura del mobiliari urbà o col·laboracions en l'organització d'activitats municipals. Les inscripcions, que s'han de formalitzar de forma telemàtica, ja estan obertes des de fa dies i el termini per apuntar-s'hi finalitza el proper 26 de juny. El programa jove acabarà el 28 d'agost amb la tradicional sortida a PortAventura per agrair als i les joves la tasca feta al benefici del seu poble. Així mateix, els i les participants també rebran com a obsequi una samarreta personalitzada del jove.
I en l'àmbit de la política comarcal, destaquem ara que Solés Carabassa és la nova delegada del govern a Lleida en substitució de Montse Vergés, que va deixar el càrrec per recollir la seva acta de diputada al Parlament. Carabassa va néixer a Tiurana, aquí a la comarca de la Noguera, l'any 1987, i és graduada en Dret i Màster en Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya. A més de 15 anys d'experiència professional, s'ha especialitzat en Dret Immobiliari, Gestió Patrimonial i Mediació. Des de l'any 2023 forma part del cos de juristes de la Generalitat. Els darrers anys ha desenvolupat tasques d'assessorament, assistència i suport jurídic en diversos àmbits del Departament d'Interior. També va ser alcaldessa de Ponts del 2020 al 2023. Carabassa, que també té una diplomatura en Ciències Empresarials per la Universitat de Lleida, substitueix en el càrrec, com dèiem, de delegada del govern a Lleida, Montse Vergés, que va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya en les últimes eleccions del 12 de maig. I parlem ara del sector turístic, canviem de qüestió. El sector turístic de la demarcació de Lleida afronta la campanya d'estiu amb gran optimisme. De fet, s'espera repetir els bons resultats de l'any passat, quan es van rebre més de 600.000 visitants, una xifra rècord, i es va registrar 1,5 milió de pernoctacions entre els mesos de juny i setembre.
Un dels factors que poden ajudar a assolir aquestes xifres és la recuperació del volum d'aigua a bona part dels embassaments, rius i barrancs. Els cabals són molt millor que fa uns mesos i permeten garantir l'activitat de les empreses d'aventura, alhora que afavoriran l'ocupació turística a la zona, especialment al Pirineu. El Patronat de Turisme de la Diputació ha estrenat la campanya de promoció amb el lema Lleida, tot el que busques és a l'interior. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, confia que el sector pugui revalidar enguany els bons resultats de l'estiu passat, entre juny i setembre. Aleshores es va registrar un rècord de 604.314 turistes en establiments reglats, així com 1.547.304 pernoctacions, xifra que es va quedar a les portes de revalidar el rècord de l'any 2022. Segons Serrano, aquestes bones previsions venen avalades pels resultats dels primers 4 mesos de l'any, que es van tancar amb més visitants i més pernoctacions que el mateix període de l'any 2023, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Per aquesta campanya turística esperem revalidar els bons resultats de l'any passat en quant al nombre de turistes. Això suposaria situar-nos al voltant dels 604.000 visitants, una xifra que es va establir un nou rècord. Pel que fa a les dades de pernoctació, volem repetir les dades que es van assolir els dos anys últims, quan vam superar el 1,5 milió de nits d'allotjament. En aquest sentit, el 2023 ens va quedar a les portes de revalidar el rècord del 2022, quan es va arribar a 1,550 de nits d'allotjament. Aquestes bones previsions venen avalades per magnífics resultats dels primers 4 mesos de l'any, és a dir, que ja els 4 primers mesos de l'any marquen una tendència amb el que, com ha dit el president, ens fa ser optimistes amb aquesta campanya d'estiu també.
També es va registrar un increment del 25,3% de la xifra de turistes internacionals que va rebre la demarcació respecte a l'any 2022, mentre que en comparació amb les dades del mateix període de l'any passat, l'augment va ser del 12,7%. Així, el sector preveu l'arribada d'un públic majoritàriament català i de proximitat al llarg de la temporada d'estiu. Això no obstant, les dades del primer quadrimestre també apunten que registrarà un augment del turisme internacional. A més, el president de l'Associació d'Empreses d'Esport d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha dit que la situació hídrica ja era prou bona en la majoria de rius, barrancs i embassaments, però amb les pluges de la primavera és molt millor, fet que permet garantir totalment la temporada d'esports i turisme actiu a la zona, amb un servei molt més potent.
En aquests moments podem garantir totalment la temporada d'esports d'aventura i turisme actiu. Ha canviat moltíssim, la primavera aquestes pluges han millorat moltíssim la situació, tot i que era bona, ara és molt millor, i no solament a nivell de rius, sinó a nivell d'embassaments, pantans i barrancs. En barrancs, les afluències naturals de l'aigua, degut a aquestes pluges, també han millorat moltíssim, l'activitat, totes aquestes activitats han millorat moltíssim, i el que és en quant a embassaments, pues, home, a mi voldria fer menció en quina situació ens trobem. En aquests moments el pantà de Sant Antoni, tots els pantans es fan activitats aquàtiques, també activitats de turisme actiu. El pantà de Sant Antoni, que és el que tenim a Tremp, està en un 98% de la seva capacitat. El de Camarasa està en un 92% de la seva capacitat. Terradets està en un 95% de la seva capacitat.
Dolcet ha destacat també que estem entrant a l'estiu amb uns cabals de primavera, mentre que en l'embassament de Sant Antoni es troba al 98% de la capacitat, Terradets al 95% i Camarasa al 92%. Tanmateix ha lamentat que hi ha excepcions com el pantà de Canelles i la zona del Congost de Mont-rebei, on la demanda d'activitats aquàtiques no remunta malgrat les pluges. Respecte a això, Dolcet ha dit que es tracta d'un espai que necessitarà d'un període de temps molt més llarg, gairebé de 10 anys, per recuperar-hi l'activitat turística amb tota normalitat. Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, també s'ha mostrat convençut que la recuperació de l'aigua al territori afavorirà el sector turístic i ha subratllat que s'estan generant molts llocs de treball gràcies al turisme. La presentació de les previsions turístiques ha comptat també amb la participació de la presidenta de la Federació de Càmpings, de Cel Feliu, que s'ha mostrat molt optimista perquè els pantans i els rius porten més aigua i el nostre sector, diu, viu de la natura, de les muntanyes i de l'aigua.
I la veritat és que aquesta temporada som molt optimistes perquè, com que el temps ens ha acompanyat, hi ha hagut pluges a la primavera i els pantans i rius porten molta aigua, al final representa el sector del càmping viu de la natura, de les muntanyes i de l'aigua. Si alguna de les coses falla, sempre és el puntet aquell que ens falta. I per això aquest any som molt optimistes, perquè després de la pandèmia hem començat a recuperar part del client estranger que havíem perdut durant un temps i que ara tota aquesta primavera l'hem anat recuperant, i de cara a l'estiu, basant-nos en les reserves que ja hi tenim, el recuperarem quasi a números del que havíem tingut abans.
També ha mostrat el seu optimisme per la campanya el president de la Federació d'Hostaleria, Josep Castellarnau, que ha apuntat que després de la crisi sanitària del coronavirus s'ha consolidat el turisme familiar i també ha instat els turistes a redescobrir Lleida. Fer front al gran volum de visitants que el territori rep durant l'estiu, els allotjaments han reforçat les seues plantilles. L'any passat, el personal dels càmpings, la demarcació va augmentar un 90,76%, perquè al juliol i a l'agost tenien 351 treballadors, mentre que la mitjana de l'any es situava al 184, segons dades de l'INE. El Patronat de Turisme de la Diputació ha estrenat la campanya publicitària amb aquest eslògan «Lleida, tot el que busques és a l'interior», que vol fer referència a l'interior del territori i a l'interior de les persones, fent aquest viatge per les experiències úniques que es poden viure tant al Pirineu com a la Plana, segons explicava el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre. En aquest sentit, afegia que la campanya busca diferenciar la demarcació de les altres destinacions, així com l'aposta per un turisme sostenible i regeneratiu que pugui ajudar al desenvolupament econòmic del territori. La iniciativa disposa d'un pressupost de 375.000 euros i posa el focus al mercat català, però també al de la resta de l'Estat i del sud de França.
I parlem ara dels agents rurals, perquè han intensificat la lluita contra l'ús de verins en el medi natural per reduir així les morts d'aus protegides. El cos investiga la mort, en concret aquest any, de 17 exemplars protegits a la demarcació de Lleida, suposadament per rodenticides.
Una de les espècies més afectades en aquest territori és el milà reial, en perill d'extinció de la qual s'han detectat 10 exemplars morts per verins en els últims 3 anys. Aquesta espècie té una concentració de població important a terres lleidatanes, sobretot a les comarques de la Plana, on arriben exemplars del centre i nord d'Europa per nidificar. El cos d'agents rurals fa recerques molt regulars per evitar que els cadàvers de les aus mortes desapareguin a causa dels depredadors i evita també morts secundàries d'altres espècies. Per fer aquesta tasca, disposa dels agents del grup especial de verins i antifurtivisme del grup de suport de col·laboració amb l'Administració de Justícia, així com dels cossos del grup especial caní. La utilització de verins es considera una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat per a diferents espècies, i molt especialment per les aus rapinyaires, com és el cas del milà reial. A més, el verí pot entrar a la cadena alimentària, pel que representa un perill per a les persones, així com per a altres animals salvatges i també per a animals de companyia. Per aquest motiu es fa una crida a utilitzar mètodes legals per lluitar contra les plagues d'espècies, com són els rosegadors o els conills, i que no produeixen morts indirectes o secundàries al medi. La conservació de rapinyaires permet mantenir l'equilibri de poblacions i el sanejament d'ecosistemes, com són les poblacions de rates i conills, que poden convertir-se en plagues per a l'agricultura i la ramaderia. Una altra funció ecològica d'aquestes aus és el sanejament animal, ja que s'alimenten preferentment d'exemplars envellits, malalts o dèbils, o fins i tot carronya de manera ocasional, evitant així la propagació de malalties. El cos recorda que davant la sospita d'estar davant un animal mort, probablement per enverinament, en cap cas s'ha de manipular esquers o els mateixos animals, i demana que es truqui immediatament al 112 o directament als agents rurals.
I parlem ara de qüestions relacionades amb la Revetlla de Sant Joan. La subdelegació del Govern a Lleida ha autoritzat un total de 98 punts de venda de material pirotècnic coincidint amb la celebració aquest proper cap de setmana de les Revetlles de Sant Joan. D'aquests 98 punts de venda autoritzats, 90 són casetes amb una autorització temporal de venda durant aquest mes i 8 són establiments comercials amb una autorització de venda permanent tot l'any.
Coincidint amb la setmana on la gran majoria de casetes autoritzades inicia la venda de material pirotècnic, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha visitat l'establiment amb autorització permanent de pirotècnia Rosado a Mollerussa, que comercialitza divers material pirotècnic d'ús recreatiu sota la marca Hipercoete. El subdelegat s'ha interessat pels diferents tipus de material a la venda, així com els requisits de venda per a cada tram d'edat. L'establiment assessora cada client sobre l'ús responsable del material pirotècnic, el tipus de petards o material adequat per cada edat, i ofereix també consells adreçats als clients per conscienciar sobre la sensibilitat de mascotes, gossos i gats envers el soroll. El procediment d'autorització dels punts de venda de material pirotècnic requereix un informe favorable per part de l'àrea d'indústria de la subdelegació i un altre per part de la intervenció d'armes i explosius de la Guàrdia Civil, amb l'objectiu, tal com ha explicat el subdelegat, de vetllar per l'estricte compliment de la legislació i garantir la plena seguretat tant dels clients com dels propis empleats de les casetes i establiments. La normativa vigent és la recollida en el reglament d'articles pirotècniques del Reial Decret 989/2015. Del total de 90 casetes autoritzades a la demarcació de Lleida, 35 han estat autoritzades a Lleida Ciutat i les 55 restants en una trentena de municipis de les comarques.
I parlem ara de dos esdeveniments que tindran lloc aquí a la ciutat i també a la comarca de la Noguera. Parlem en primer lloc de cinema, perquè aquest dijous continua aquí a Balaguer el cicle Gaudí de Cinema Català amb la projecció de Robot Dreams dirigida per Pablo Berger.
Doc és un gos solitari que viu a Manhattan. Un dia decideix construir-se un robot, un amic. La seva amistat creix fins a fer-se inseparables al ritme del Nova York dels 80. Una nit d'estiu, Doc, amb gran pena, es veu obligat a abandonar el robot a la platja. Es tornaran a trobar? Aquest film ha estat guardonat amb el Premi Gaudí, Goya i de l'Acadèmia Europea al millor pel·lícula d'animació, el Premi Gaudí a millor música original, el Premi Goya al millor guió adaptat i nominada als Oscar al millor pel·lícula d'animació. La projecció d'aquesta pel·lícula, Robot Dreams, es farà aquest proper dijous a la sala d'actes de la Casa de la Paeria, a 8:45 del vespre. El preu de l'entrada és de 4,50 €.
I tot seguit anem fins a la Baronia de Rialb, perquè aquest diumenge celebrarà la segona edició del Festival Camins dels Càtars, un itinerari cultural europeu amb l'objectiu de donar a conèixer la història, el patrimoni cultural, la música i el paisatge dels Camins dels Càtars, que van servir de camí de llibertat contra les acusacions herètiques i inquisitorials que van sofrir en nom de Déu. La jornada matinal començarà al monestir de Gualter amb un acte de benvinguda institucional i les presentacions del projecte Camins dels Càtars tàrtars per les Terres de Lleida, un itinerari cultural europeu per part de Josep Lluís Soler, coordinador del projecte, i de la guia editada per Cossetània, Els Càtars, 50 indrets del catarisme occitano-català, per part, en aquest cas, del seu autor, Sergi Grau, historiador especialitzat en l'edat mitjana. La jornada continuarà amb la projecció i després ve el foc del film Bogre, la gran heretgia europea, de Fredo Valla, i una taula rodona al voltant de la temàtica, així com també l'estrena d'una exposició. Tot plegat ho detalla Dolors Caelles, tinent d'alcalde de la Baronia.
Una taula rodona, parlant del tema dels càtars, les creències i les seves tradicions i els valors espirituals, per la Montse Rubinat, que és escriptora i humanista, per en Jaume Cluet, que és gestor de turisme cultural, especialitzat en el tema dels càtars, i també el Francesc Sangà, que és el president de l'Associació Sapiència Occitana. ¿Vale? I després, a les dues, es farà la presentació d'una exposició itinerant dels camins dels càtars, que tindrem aquí exposada a la part de dalt del claustre del monestir de Gualter, i es parlarà de tots aquests, els projectes que hi ha, doncs, dels càtars per aquesta zona.
Al migdia hi haurà la possibilitat de quedar-se a dinar prèvia reserva, i a la tarda es duran a terme les activitats més lúdiques amb un acte de memòria, una visita guiada a l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre del Rialb, així com un concert d'arpa amb Anna Amigó. Ho explica la mateixa Caelles.
S'anirà a visitar a la zona del dolmen d'aquí de Baronia, que l'any passat hi vam plantar un llaurer, i aquest any, doncs, es tornarà allà, doncs, i es farà un recital de poesia per la Montse Rubinat, i també es cantarà una cançó molt típica de l'himne dels càtars, que és l'Oboyer. I després, a continuació d'aquí, que és molt a propet, està just a l'altre costat del pantà, s'anirà a l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, i es farà una visita guiada, segurament pel nostre tècnic de turisme, que és en Jordi Vivià, explicarà una mica la història d'aquesta església, i a continuació, cap allà a les 6, 2, quart de 7, pues, començarà el concert d'arpa de l'Anna Amigó, un viatge musical al país dels bons homes i les trobaïdits. I es farà a l'interior de l'església, que creiem que, bueno, ser una església de pedra, pues, que sonarà molt bé l'arpa allà, i bueno, que en podrem gaudir tots plegats, i que tothom, tots hi esteu convidats a assistir.
El Festival Camins dels Càtars està organitzat per l'Associació Ilercabònia i en col·laboració amb l'Ajuntament de la Baronia de Rialb. També compta amb el suport d'institucions com el Departament de Cultura i l'Institut Ramon Muntaner. Totes les activitats són gratuïtes per a tots els públics i només condicionades al límit d'aforament. Per aquest motiu, es recomana apuntar-se prèviament. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dimecres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, la dediquem avui a parlar del Club Esportiu Vedruna Balaguer, que organitza el seu 6è campus d'estiu de futbol sala. Un campus que aquest any es farà en dos torns que aniran del 8 al 12 de juliol i del 15 al 19 de juliol. Es tracta d'una proposta esportiva que està adreçada a infants i que comptarà amb les habituals pràctiques com la tecnificació i els entrenaments per a porters, sense deixar de banda també la vessant més lúdica, ja que cada jornada acaba amb una sessió d'accés a la piscina d'estiu. El preu de la inscripció és de 55 euros per una setmana i 100 per les dues, i inclou la samarreta d'entrenament i altres obligacions com ara les assegurances. També hi ha un servei d'acollida matinal per les famílies que ho requereixin. Per a més informació, es pot contactar als telèfons 647 90 33 64 o bé al 605 58 29 38. També es pot contactar pel correu electrònic a cfsbave@gmail.com. Les inscripcions es tanquen aquest proper 21 de juny.
Fem Fem ara l'habitual mirada a les portades dels diaris en la part final de l'informatiu de Ràdio Balaguer. Avui obrim, com sempre, parlant del diari Segre, aquesta secció. Avui titula la Nacional 240 amb 4 carrils de Lleida a Margalef i traçat nou fins a les Borges. Destaca també que la Urbana tindrà al setembre seu al barri antic per reforçar la vigilància, la Urbana de Lleida. I també diu que Anglesola acull una central solar, té una central solar per estrenar des de fa un any. Una avaria deixa veïns de Vilanova de Meià sense mòbil ni internet 15 dies és el principal titular del diari La Mañana, que també destaca que Junts per Catalunya condiciona al pla de l'estació el suport a l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Diu també que el Covid-19 a Lleida es quadriplica en un mes i també destaca que Arrels vol la renovació de la bugaderia solidària. Setge a la llengua a l'Escola Balear i Valenciana és el principal titular del diari El Punt Avui, que destaca en aquest sentit que el model lingüístic educatiu de les Illes Balears i el País Valencià està amenaçat pels seus governs i el descens en l'ús social del català. Parla també de la cúpula fiscal que avala, diu, l'amnistia. García Ortiz salva per poc no fer excepcions en la llei ni en el sobreseïment de causes. I també destaca que el Tour de França, el Tour del 2026, sortirà de Barcelona i tindrà 3 etapes a casa. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dimecres, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.